Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
L'antiga farmàcia Novelles, actual farmàcia Bolòs, conserva encara la decoració modernista d'Antoni de Falguera. La farmàcia Bolòs, antiga farmàcia Novelles, està situada al número 77 de la Rambla de Catalunya de Barcelona. El seu primer propietari, el farmacèutic Antoni Novelles i Roig, va encarregar la seva decoració l'any 1902 a l'arquitecte Antoni de Falguera i Sivilla, venent-la a la família Bolòs l'any 1927. L'arquitecte de l'edifici va ser Josep Domènech i Estapà. La realització de la farmàcia, situada a la planta baixa de l'edifici, la va fer, com dèiem, Antoni Falguera, seguint precisament les indicacions de Novelles. La porta d'accés està formada per tres panells de fusta amb vidre emplomat amb la representació del dibuix d'un taronger i el nom Novelles. A l'interior, malgrat les reformes, es conserven excel·lentment les vitrines, el taulell de caoba, les pintures murals en el sostre, obra de Lluís Bru i Marcel·lí Gelabert, i els vitralls modernistes de l'època original. La farmàcia Vergés és una farmàcia de Tortosa, al Baix Ebre, que està inclosa a l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Ocupa la part de la planta baixa del que fou Palau Campmany. Consta de dues dependències, botiga i una altra posterior de magatzem i laboratori. Cal destacar que la botiga de la farmàcia Vergés, ja que conserva la distribució i mobiliari originals, les seves mesures aproximades són 6x5. Tot el que són murs està ocupat per lleixes de fusta sostingudes i unides per muntants. Aquestes tenen petites columnes adossades i decoratives. La part superior és rematada per una petita cresteria calada i el nivell inferior és ocupat per armaris amb portes igualment en decoració tallada. L'aparador, al bell mig de la botiga, i amb mostrador, deixa tapat la part central amb un plafó de vidre opac. Com a complement, dues cadires de butaca amb potes en forma de tisora i els seients del respatller tenen un retrat tallat emmarcat per la garlanda de motius vegetals. Precisament, el lloc que està ubicat, el Palau de Campmany, pertanyia al segle XVII a la família dels Oliver. A meitat del XIX passà a mans de la condessa de Vallcabra, qui la cedí al marquès de Campmany i deixà de ser dels marquesos en acabar el segle. Aviat s'hi van establir comerços i un cinema, i el 1967 fou adquirit i reconstruït per Josep Selma, que en fou propietari.
Un toc de cultura, amb Joan Pallarès.
Ràdio Estel. Country
Road. El Club del Country, un programa que ha fet història. 60 minuts per escoltar els èxits del moment i els grans clàssics de sempre. Des de 1987, fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, dirigit i presentat per Rafael Corbí. Els diumenges a les 9 de la nit, a Ràdio Estel. Country Roads. Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca, on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a caritasbsn.org. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Un cop més, la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana ha estat tot un èxit gràcies al suport i la motivació que ens inculqueu tots vosaltres. I també, sobretot, gràcies a l'inestimable suport de les institucions i empreses que ho feu possible. Gràcies a Celler de Sant Gervasi, Marsans Maluquer, Format Digital, INECA, Project System Control, Carpel, Capravo, Comèdia, Escola Cristiana de Catalunya i Centre d'Estudis Econòmics i Socials, entre d'altres. La nit dels nostres mitjans és també la vostra. Moltes gràcies. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Iniciem una nova edició de Catalunya sense barreres, el programa que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. És dissabte 20 de juny. Salutacions a tots plegats. També als oients de diumenge, que habitualment sentiu els nostres continguts en horari de repetició. I anem amb la primera informació de la tarda. Per tots aquells que vulgueu saber Braille i conèixer la història d'aquest sistema de lectoescriptura, us direm que la Delegació Territorial de l'ONCE a Catalunya organitza diversos cursos adreçats a persones sense discapacitat visual. Ens ho explica la Montse Faus.
La Delegació Territorial de Catalunya i el Centre de Recursos Educatius de Barcelona de la ONCE impartiran a partir del proper dilluns, dia 22 de juny, cursos d'iniciació al sistema Braille. Aquests cursos estan adreçats a persones sense problemes visuals, familiars d'afiliats, professors, estudiants. Està previst fer una introducció a la història d'aquest sistema i proporcionar unes nocions bàsiques per a la lectura i escriptura. La formació, d'una durada de 6 hores, tindrà lloc els dies 22 i 25 de juny a Tarragona, els dies 25 i 26 a Barcelona i Girona i els dies 1 i 2 de juliol a Lleida.
Més temes de portada. Amb l'arquitecte tècnic Cisco Prats continuem endinsant-nos en el món del disseny universal. Avui expliquem el concepte del baix esforç físic.
Hola, bona tarda a tots. A la secció del disseny universal us parlo d'un dels conceptes més importants, el baix esforç físic. La intenció és que el producte dissenyat es pugui utilitzar de forma eficient i còmoda amb un mínim d'esforç físic. Que no haguem de fer postures estranyes per utilitzar-lo, tot mantenint una posició neutral del cos, minimitzant les accions repetitives i l'esforç físic sostingut. Quan plantegem aquest concepte, el disseny de l'accessibilitat adquireix una importància descomunal. Obrir una porta des d'una cadira de rodes pot ser tota una aventura. Primer de tot, la maneta ha de ser fàcil d'utilitzar, que el seu mecanisme sigui fluid i no calgui molta força per obrir el pany. Segon, que la fulla de la porta es pugui abatre sense gaire esforç. Sovint, quan tenen un dispositiu de retorn automàtic, aquest ofereix una resistència a l'obertura que en fa molt difícil l'accionament. És important prendre consciència que una persona dempeus acostuma a utilitzar tot el seu cos per fer aquestes accions. A l'obrir una porta, s'inclina lleugerament per, amb la inèrcia del seu pes, estirar o empènyer i accionar la porta més fàcilment. Això en cadira no és possible. El baix esforç físic d'accionament ens facilita la feina a tots i totes.
Déu-n'hi-do, mai a la meva vida havia sentit una descripció tan exhaustiva de com s'obre un pany, el pany de la porta. A partir d'ara tindré molt en compte totes aquestes maniobres. I la veritat és que sí, que de vegades hi costa, eh? Hi costa obrir les portes. El que no costa per tots nosaltres és anunciar-vos els temes d'aquesta nova edició de programa. Precisament avui volem conèixer una miqueta més a Catalunya sense barreres en Cisco Prats, el nostre arquitecte. El seu és un cas veritablement admirable. Tot i ser amputat per accident de moto, en Cisco es mou amb una cama i pròtesi, però la veritat és que ha continuat amb la seva professió d'arquitecte. I, clar, imagineu, ell habitualment treballa en obres, entre andamis. Doncs aquest home, amb o sense pròtesi, vaja, no hi ha qui li agafi, escalant per tota mena d'obstacles. De seguida ens ho explica el programa. Oh, yeah. A l'espai de voluntariat us convidarem a participar als casals i colònies d'estiu per a persones amb discapacitat, això sí, fent de voluntaris. Per això la Maria Vilà vindrà acompanyada a la ràdio de l'Àlex Catón i l'Àlex Palau, de Reto Fundació. I també Tancarem el programa amb la tertúlia de dones amb discapacitat, parlant de vacances, que ja toca. S'acosten les nostres també, eh? Eternes vacances. Com s'organitzen les nostres companyes? Alguna que és cega, una altra que té malaltia crònica... Bé, aquest període de l'any on s'han de fer maletes i viatges que trenquen totalment les rutines i la comoditat de tenir-ho tot a mà, no? La discapacitat complica el tema a aquest nivell? A veure què ens diuen les dones, que són totes elles molt, molt organitzades. Doncs això és la ràdio, la màgia de la ràdio, d'estar aquí al teu costat, allà on siguis, a casa teva, al cotxe, dutxant-te, sopant, dinant, és meravellós. Salutacions del Toni Huguet, al control de so, que fa possible que tot el que fem aquí a l'estudi arribi fins la teva oïda. Com sempre, el primer pas que donem abans d'entrar a les entrevistes és una ullada a la història de la discapacitat visual. Avui, la historiadora Carmina Corominas ens parla de la interessant vida de l'Anna de Mendoza, la princesa d'Évoli, a la cort castellana en el regnat de Felip II. Aquesta dama, coneguda a tota Europa, va perdre un ull en un entrenament d'esgrima.
Bona tarda. Tot i haver perdut l'ull dret, segons sembla, durant un entrenament d'esgrima, Anna de Mendoza i de la Cerda, coneguda com princesa d'Évoli, era considerada una de les dames més belles de la cort castellana. Fou vista com una dona ambiciosa, poderosa, de gran caràcter i intel·ligència en una època, el regnat de Felip II, d'importants tensions polítiques. Als 12 anys la van casar amb Ruy Gómez de Silva. Després d'una època de relativa calma al costat del seu marit, a l'enviudar es va trobar immersa en un dels episodis més apassionants de la història de Castella, junt amb el seu amant, Antonio Pérez, secretari de Felip II, que va exercir una gran influència sobre el monarca, compartint importants secrets d'estat i conspirant amb important informació governamental. La princesa d'Évoli va trencar els esquemes de la dona cortesana imperants a la seva època, on l'espai públic i la política eren àmbits reservats exclusivament als homes. La seva discapacitat li va donar una senya d'identitat que la va caracteritzar no només a la cort de Madrid, sinó a tota Europa, arribant als nostres dies com una de les dones més interessants de la història.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
En las manos del conguero, en los pies del bailador yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti yo viviré.
Doncs la veritat, estimat i estimada oient, és que estem a un pan de les vacances. Això sí, la propera setmana hi ha programa, i la següent també. I després tindreu, al llarg del mes de juliol i l'agost, potser repeticions nostres. Però estem ja una mica així com nostàlgics, pensant de que... Res, tres programes i marxem de vacances. Això sí, estiguem on estiguem, siguem on siguem, sempre tu aniràs amb mi en el meu cor, perquè ja són molts anys que m'aguantes aquí, primer a la sintonia d'Onda Cero i ara aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Sempre aniràs en el meu cor.
They sentenced me to 20 years for boredom, for trying to change the system from within.
Bé, doncs, la màgia de fer Catalunya sense barreres, d'haver tingut l'honor durant gairebé 20 anys de fer aquest programa de ràdio, és que he pogut conèixer gent que, d'una altra manera, difícilment s'hagués creuat a la meva vida. És gent admirable per molts sentits, per molts aspectes, gent que m'ha ensenyat a mirar la realitat d'una altra manera. De vegades... tan diferent de les coses que passen habitualment que sóc una mica estranya, eh? Però molt feliç de conèixer gent com en Cisco Prats, que és el nostre col·laborador, l'arquitecte tècnic, que habitualment obre el programa explicant una miqueta què és això del disseny universal. I el tenim aquí, a l'estudi, avui per parlar-nos una mica de la seva vida i que entengueu aquest missatge inicial de l'entrevista. Cisco, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Has arribat tard, ja d'entrada.
Sí, com sempre.
Ara em diràs, no, és que m'he oblidat la pròtesi, he tingut algun entrebanc, però no. Segur que no, oi?
No. Estava enfeinat amb una de les meves coses. Ja saps que toco moltes tecles.
Molt bé. Doncs m'agradaria que expliquessis una mica com estàs portant l'experiència de parlar a la ràdio d'això que es diu el disseny universal, que tu coneixes ben bé, però que potser el ciutadà de peu doncs, li queda com molt lluny aquest concepte.
Doncs, home, és força engrescador. A mi, jo ho estic disfrutant molt, el fet de tenir l'oportunitat de parlar per la ràdio, perquè és una cosa que m'agrada. Crec que parlar se'm dóna bé i sempre que agafo algú sempre és una cosa que m'agrada de fer. Després de parlar del disseny universal, perquè conjunta un parell de coses que a mi, diguéssim, m'interessen bastant. Una, per la part professional, perquè sóc arquitecte tècnic i toca part del que és el disseny d'espais accessibles per a les persones, i dos, perquè tinc una discapacitat física, em falta una cama, i llavors, personalment, m'hi sento involucrat. No? És una cosa que m'engresca i que realment m'agrada poder-ho fer per aquí, per Ràdio Estel.
Clar, però tu vas néixer amb dues cames.
Jo vaig néixer amb dues cames, sí.
I en un moment determinat de la teva vida, mira, et deixes una al camí.
Sí.
Què va passar?
Se quedó allí. Bé, doncs jo tenia 20 anys, vivia a Santa Arpeta de Mogoda, a un poble del Vallès, estudiava a Barcelona la carrera d'arquitectura tècnica, i bé, doncs tenia 20 anys, lo típic d'aquesta època, doncs que busques uns calarons per poder sortir el cap de setmana amb els amics i poder-te pagar la benzina i aquestes coses, i treballava de repartidor en una pizzeria d'aquestes de poble. I una mala nit vaig tindre un accident. I en l'accident em vaig trencar la cama, es va complicar tot això, i al final la situació va ser que on tallaven la cama o m'hi quedava, no? I així va ser. Van decidir doncs, que potser era millor només deixar-hi la cama.
Quina edat tenies, llavors?
20 anys.
Un jove de 20 anys que feia una carrera universitària i sí. Que, a més, treballava per guanyar-se uns calarons,
sí.
No? Val, com reps aquest impacte?
Home, l'impacte va ser fort perquè jo, l'accident, vaig estar conscient fins que vaig entrar a l'hospital, però en el moment que vaig entrar a l'hospital, suposo perquè m'estava dessagnant, tenia una hemorràgia interna, i em vaig quedar adormit, i ja no em vaig despertar fins al cap de 15 dies. I quan em vaig despertar, ja no tenia la cama, però jo no ho sabia. Ho sabien els meus familiars, ho sabien el meu entorn, però jo no ho sabia. A més, va resultar que, per casualitats de la vida, em vaig despertar just en un pont, un d'aquests ponts llargs que es feien abans, que ara ja no els fem, el pont de la Puríssima del desembre, i els meus metges que em portaven doncs, no hi eren allà. Tenia metges que em tractaven, però el metge que m'havia donat la notícia no hi era. I llavors em vaig quedar uns quants dies a la UBI, que és un lloc que estàs molt sol, si estàs despert, i el primer dia que vindré al metge, que llavors jo ja estava molt despert, doncs res, em va vindre a explicar-me una miqueta com havia anat tot, i mentre m'estava explicant com havia anat tot, el paro un momentet i li dic, escolta'm, saps què passa? Que estic molt incòmode així com estic, aviam si em podríeu girar una miqueta i tal, perquè la cama em molesta, no? I llavors vaig veure que li canviava la cara al metge, i quan li vaig veure canviar la cara vaig pensar que aquí hi ha alguna cosa que no saps. I efectivament, ell va aixecar el llençol i em va ensenyar que no tenia cama. En aquest moment, crec que ell va estar com 10 minuts explicant-me una miqueta tot el que havia passat aquells 15 dies que jo havia estat dormit, de la qual no recordo res, de lo que em va explicar. Em vaig quedar totalment com estupefacte de la visió de no tenir cama. I la veritat és que van ser 3 o 4 dies durs, perquè a més em vaig haver de quedar a la UBI, diguéssim, perquè tenia un virus i no em deixaven sortir de l'habitació. I vaig patir molt aquests 3 o 4 dies. Però em va agafar un infermer, que havia estat el dia d'actos, i em va dir, va explicar una miqueta com ho va viure ell, no? Tota l'expectació que havia creat el meu cas i tot això, perquè havia sigut una cosa una miqueta enrevessada. I em va dir així, diu, un dia de matinada, de cop i volta, te n'anaves. I tons pares van vindre aquí a les 6 del matí per poder firmar el consentiment. i va ser una decisió que era o ho fèiem o ara mateix tu i jo no estaríem parlant. I ell em va agafar i em va dir, a partir d'aquí tu decideixes com vols viure a partir de la teva vida. I a partir d'aquí, doncs, una aquesta... vam fer una miqueta de petit de canvi, no? Vaig valorar les opcions, va dir, bueno, ser-hi aquí amb una que va menys o no ser-hi, no? I a partir d'aquí, doncs, sembla que...
La qüestió estava clara.
Sí, tira endavant.
Ens quedem.
Sí, sí, ens quedem i fem el que podem, tu.
Benvinguda la decisió dels teus pares,
sí, sí.
Aquesta signatura.
Malaurada decisió, però benvinguda, sí, sí, evidentment.
Clar, clar... Escoltem la teva història i cadascú pot respondre d'una manera determinada a la pregunta que et faré, però vull que me la responguis tu i és perquè ets un exemple de superació. No em diguis que no ho ets, perquè ja sabem que ho ets, però per tu per què series un exemple de superació?
De debò que no m'ho deixes dir-ho, de que
no
ho soc.
Vinga, avança.
Bueno, en tot cas, si soc un exemple de superació d'alguna cosa és perquè... perquè he tirat endavant, bàsicament. És a dir, perquè em vaig trobar una situació ni planificada, ni estudiada, ni volguda, i vaig decidir tirar endavant. Vaig decidir, tot i amb els molts dubtes que em produïa, vaig decidir tirar endavant la meva carrera. Una de les coses que em vaig plantejar quan estava al llit recuperant-me era... Bé, jo he fet una carrera, vull fer la carrera d'arquitectura tècnica, doncs per treballar l'obra, per arreglar edificis, per construir edificis, no? I em vaig començar a plantejar com aniria per una bastida sense una cama, no? O com em passaria per una obra sense una cama. I bé, vaig prendre la decisió de dir, bueno, fes una cosa, acaba la carrera, prova-ho, i si no funciona, doncs canviem de plan, no? Aquesta va ser una de les coses, no? Després, jo quan vaig tenir un accident, jo sempre havia fet atletisme de feia molts anys, i em va quedar una aquesta la recança de no poder córrer. I hi havia gent que em deia, ah, pots fer atletisme en cadira de rodes i tot això. I jo els vaig dir, mira, a mi córrer m'agradava la sensació de córrer, el ritme del pas, de quan el sents en el cos, com tots els, diguéssim, els teus braços, la teva cara, tot, diguéssim, va a un mateix ritme, la respiració, tot això. I amb cadira de rodes seria diferent. Dic, jo vull fer esport perquè a mi m'agrada fer esport. Per tant, anem a buscar altres coses. I vaig fer tennis, he fet esquí, i ara mateix estic competint un altre cop amb tennis. I bàsicament perquè he tirat endavant. Perquè tot allò que em feia por ho he afrontat i ho he tirat endavant.
Tu treballes d'arquitecte.
Sí.
Estàs entre bastides tot el dia.
Bueno, quasi cada dia, sí, sí.
Val, i allà com et mous? Com t'hi sents?
Ara m'hi sento molt a gust. Ara m'hi sento molt a gust. Ara, els primers anys, jo crec que patia una miqueta de que o em menys tinguessin o em fessin una miqueta allò de... No volia fer el pobre arquitecte que està... diguéssim, que està aliciado, no? Seria una aquesta la frase fàcil de dir, eh?
Home, veient en una obra, ningú diria pobre arquitecte, no? Sinó, ¿cómo le seguimos? Porque vas volando, hijo mío.
No, i ara s'ha vist molt còmode. Al final, una que va aprenent a la meva situació és que jo provo de fer-ho, i el que no puc fer-ho per mi mateix, demano ajuda, i demano ajuda de la manera forma més sincera. Dic, escolta, necessito pujar aquí, em pots portar una escala, em pots agafar, em pots ajudar, em pots estirar, podem fer alguna cosa per això. Llavors, ho he fet per mi mateix, és a dir, és algo que tens que fer créixer dintre teu. Escolta'm, hi ha coses que pots fer per tu mateix i ho has d'intentar, hi ha coses que a vegades necessites ajuda, i quan necessites ajuda l'has de demanar. I a partir d'aquí tot comença a rotllar molt més fàcilment.
T'hi sents diferent a altres arquitectes?
Vaja, doncs no ho he plantejat mai. No em sento diferent dels altres arquitectes perquè crec que faig la mateixa feina. En aquest sentit, no m'hi sento diferent. Però sí que és veritat que quan per alguna feina he de treballar conjuntament amb algun altre arquitecte, clar, sí que veig que treballo diferent, perquè que planifico diferent les coses, no? A vegades veus un arquitecte que agafa i comença a pujar-se per qualsevol lloc per arribar allò on ell vol. I jo dic, escolta, Mariam, he d'arribar aquí, doncs parlo amb el constructor o parlo amb l'encarregat i miro bé com ens ho podem fer perquè jo pugui veure allò que vull veure i poder resoldre aquella qüestió d'obra que cal resoldre, no? En aquest sentit, sí que, evidentment, em diferencio d'alguns altres arquitectes.
Limitacions a la teva professió per ser amputat?
De moment no n'he trobat cap.
Però, de fet, tu portes una pròtesi,
sí,
habitualment.
Sí, 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 uh-huh. Sí.
I és més còmode treballar una obra amb pròtesi o sense?
No és ni millor ni pitjor. Penso que es diferencia a l'hora de fer algunes coses, però jo em defenso, o sigui, normalment vaig amb pròtesis i hi ha dies que perquè la pròtesi ja està espatllada o perquè no me la puc posar perquè tinc alguna llaga o alguna cosa així, vaig amb crosses. I em defenso igual, amb crosses em sento més àgil perquè no porto un pes afegit i amb pròtesis pues, tinc les mans lliures, amb la qual cosa m'ajudo molt més als braços. I no és una diferència gaire gran, no.
Tu t'hi fiques a tot arreu, oi?
O ho intento. Almenys ho intento.
A tot arreu.
Sí.
A veure, a mi m'han explicat, jo això no sé si és cert, però l'audiència Ràdio Estel hauria de saber, que per gravar les teves seccions t'hi poses dins de l'armari?
Sí.
A veure, explica'm com graves les teves seccions.
Jo estic fent el camí invers. Això, clar, com que necessito que no hi hagi rever a les gravacions, vaig estar provant diverses alternatives, algunes que em veu dir vosaltres i tal, i no acabaven de funcionar del tot. I un dia, analitzant tot el que em veu dir que necessitava doncs, treure aquesta reverberació, vaig pensar, ostres, dintre l'armari hi ha molta roba i això absorbeix molt, aquest retorn, no? I vaig posar-me l'ordinador dintre l'armari, amb les portes obertes i el mòbil penjat per penjar la roba. I allà faig les meves gravacions.
Sona'm com si estiguessis a l'estudi de Ràdio Estel.
Sí? Doncs me l'alegro molt.
Ja, doncs, un dia que no m'hi trobi bé, ja sé el que he de fer, quedo a casa.
Ja saps el truquillo.
I per mòbil anem comunicant-nos, no?, amb la ràdio.
Sí.
Molt bé, Siscu, doncs, moltíssimes gràcies per compartir la teva història amb nosaltres, amb aquesta naturalitat. I ja que estàs, et quedes una mica, no?
Oh, i tant.
Perquè ara parlem d'un tema ben maco, que és fer voluntariat a casals d'estiu amb persones amb discapacitat intel·lectual. Igual vols fer alguna pregunta als convidats. Què et sembla?
Mira, no, pregunta no sé, però conec una persona que fa casals d'estiu amb persones amb discapacitat intel·lectual i la veritat diu que és superengrescador. Per tant, penso que és un projecte molt interessant.
Doncs pues et quedes, no?
I tant, clar.
Vinga,
que sí.
Vinga, doncs perfecte. Comptem amb tu per la següent entrevista.
Molt bé, gràcies.
Nosaltres continuem per aquí, repassem una miqueta guió. Aquesta setmana l'escriptora cega Mercè Guiú posa sobre la taula un tema del qual se sent a parlar sovint, la falta de protecció dels periodistes, companys, davant l'acció de grups extremistes.
El calidoscopi de Mercè Guiú.
El Consell de Seguretat de les Nacions Unides va adoptar per unanimitat una resolució en què urgeix als països, visquin o no en una situació de conflicte, actuar contra la impunitat que amenaça la vida dels periodistes davant l'acció de grups extremistes com l'Estat Islàmic. L'any passat van morir 66 professionals de la informació, els quals cal sumar-hi 25 vides perdudes aquest any. I la majoria d'aquests crims no són objecte de cap condemna. Christophe Deloire, responsable de Reporters Sense Fronteres, va demanar que designi un enviat especial per fer un seguiment de les mesures que adopten els països com a resposta a aquests crims contra civils. L'assassinat de periodistes és la forma més brutal de censura possible. La tasca d'uns mitjans de comunicació lliures, independents, imparcials, constitueix una de les bases essencials d'una societat democràtica i pot contribuir a la protecció dels civils i exigir als governs que donin explicacions. Per acabar, no ens hem d'oblidar de protegir també els creadors de blogs i a d'altres activistes que empren les xarxes socials.
Catalunya sense barreres. Anna Hernández.
I anem ara amb un altre punt informatiu. El proper dissabte està prevista una conferència per commemorar el Dia Internacional de la Sordceguesa. Més detalls del tema amb la Montse Faus.
El proper dissabte, dia 27 de juny, a la sala de conferències de la Delegació Territorial de l'ONCE a Barcelona, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Sordceguesa, tindrà lloc una conferència a les 12 a càrrec del doctor César Orús. El doctor Orús, otorrino de l'Hospital de Santa Pau i de la Santa Creu de Barcelona, donarà la conferència Abordatge de la sord ceguesa en pacients amb dificultats visuals. L'acte institucional tindrà lloc a la 1 de la tarda i comptarà amb la participació de diverses autoritats. I saw you in the film for just 2 seconds, a documentary set in heaven where the hipsters roll like children and the writers roll like dogs.
Bé, doncs, tot seguit us proposem una aventura que de ben segur no us deixarà indiferents. Participar en un dels moltíssims casals d'estiu o colònies per a persones amb discapacitat intel·lectual fent de voluntaris. Bé, dos convençuts de la causa són els convidats que avui ens porta la Maria Vila als estudis. Maria, bona tarda.
Hola, Anna. Què tal? Molt bona tarda.
Els teus amics, no sé si són no amics, però si no ho eren, ara ja ho són, segur.
S'han incorporat a la família de Catalunya Sense Barreres.
Molt bé, perfecte. Són
l'Àlex Catón i l'Àlex Palau. Dos Àlex, però un noi i una noia.
Que venen de Reto Fundació, potser?
Sí.
Què tal? Bona tarda, benvinguts.
Hola, què tal?
Hola, bona tarda.
Doncs, Maria, explica'ns una miqueta la connexió amb la teva secció de voluntariat i discapacitat d'aquest tema.
Doncs he pensat que, bueno, ja venia l'estiu, un tema d'estiuenc, no? I bueno, ara estan preparant tots els casals i colònies d'estiu de tot tipus de discapacitats, no? Però ja saps que jo tinc debilitat amb la discapacitat intel·lectual i vaig trobar aquests amics de Reto Fundació, no? Que treballen molt i molt bé. I, a més, des d'un punt de vista molt personal, no? En primera persona. I vaig pensar que valia la pena que ens expliquessin, doncs, això, des de la seva experiència personal, encara que també estan implicats en altres àmbits, no? de la Fundació, com ho viuen ells aquests estius diferents. No?
Per començar, volem saber si un casal d'estiu per a persones amb discapacitat intel·lectual és molt diferent a un casal on van persones que no tenen cap discapacitat. Sí? Sí o no?
Bé, jo penso que és diferent, perquè nosaltres treballem amb persones adultes. Llavors, des de la filosofia de la Fundació, la meva percepció és que jo no estic participant en un casal o unes colònies, estic participant en unes vacances de persones adultes. I el que jo estic fent és acompanyar-los a les seves vacances, no els estic organitzant la seva vida. Estem vivint les vacances. I la meva feina i la meva aportació és ajudar a que ells puguin tenir unes vacances normals com qualsevol altra.
Clar, potser aquesta és la primera diferència. Les persones adultes no fan casals.
Clar.
I per persones amb discapacitat intel·lectual es plantegen les activitats amb aquest nom.
Sí.
Perquè podien ser vacances d'estiu, no?
De fet, ja amb algunes fundacions ja se'ls està començant a parlar, no? L'Àlex va fent que sí.
És que, de hecho, nosotros hablamos de vacaciones de verano y de vacaciones de Semana Santa, vacaciones de Navidad. No nos referimos a ellas como colonias porque no son colonias. Y eso también da una... Con el lenguaje decimos mucho. Aparte de que luego, bueno, el desarrollo de las vacaciones sea, pues eso, como decía el otro Alex, pues unas vacaciones ya al margen de que se trate del colectivo de las personas con discapacidad, que tiene su singularidad, pero sí que el concepto es el mismo que el de cualquier persona que decide, bueno, pues su tiempo libre de verano emplearlo de una determinada manera.
Vale, expliqueu-nos una mica què és Reto Fundació, amb quin col·lectiu treballeu, encara que heu explicat, com ho feu, i què és això de la planificació centrada en la persona que he vist a la web, no? Que és la vostra metodologia.
Sí, bueno, en la Fundació lo que... bueno, nos dirigimos al colectivo de las personas con discapacidad intelectual, como has comentado, adultos, y bueno, nos centramos en los pilares básicos que creemos que son los que al final determinan que la vida sea plena o feliz en las diferentes patas, ¿no? que puede tener, que nosotros yo creo que es bastante universal el concepto, pero al final el tener una vivienda, el poderte emancipar, el poder vivir de forma independiente y ser dueño de tu vida sería una de las patas más importantes. Entonces llevamos una sección de vivienda, un programa de vivienda con pisos tutelados para personas con discapacidad que viven de forma independiente con el soporte de unas educadoras en turnos rotativos. Luego tenemos la pata del tiempo libre.
Que aquí es donde intervienen todas estas vacaciones.
Exactamente.
¿No?
Con otras acciones también de ocio, los domingos, salidas puntuales para San Juan, etcétera. Y ya por último hacemos otra parte, ya que la laboral creemos que se hace bastante bien desde otras entidades y no podíamos aportar nada nuevo, pero sí que nos centramos también en dar apoyo a las familias de las personas con discapacidad.
Vale, però totes aquestes persones amb discapacitat, la seva vida, bueno, com amb tots, no? ens canvia a l'estiu, no? Què els passa a aquestes persones a l'estiu?
Pues lo mismo que a ti o a mí, que necesitas desconectar de lo que es el día a día del año, de nuestros respectivos trabajos, y necesitas un tiempo en el que puedas decidir qué hacer, con quién hacerlo y disponer de ese tiempo libre a tu gusto.
I vosaltres què oferiu? Quins programes d'estiu oferiu a aquestes persones?
Bé, s'ofereixen vacances durant tot el mes d'agost, amb torns d'una setmana, i hi ha persones doncs, que es queden una setmana, uns altres que se'n queden 15, uns altres depèn de cadascú, no? Amb grups reduïts, aproximadament sempre hi ha una mitjana d'una dotzena, entre 14 i 15 persones, amb quatre acompanyants adults. I, de fet, per exemple, aquest any estarem al poble de Xerta, a un alberg que està molt bé, perquè a nivell físic està molt ben adaptat, perquè, clar, ens trobem persones doncs, que no només tenen dificultats de mobilitat importants, i llavors ho facilita el lloc, llavors és important el lloc on es tria per anar de vacances, també és un poble que és molt pla, que podem anar tots a peu a fer les activitats, i potser la diferència, abans que parlàvem de la qüestió de les colònies, és que no hi ha un pla ple establert, no està planificat al principi, avui toca això, no.
Anem improvisant una miqueta.
No, hi ha una sèrie d'opcions, com quan un va de vacances a un lloc, fins que no hi vas no saps quines opcions de lleure i de passar-ho bé tens. Un cop estem allà, es fan l'anàlisi i es proposa a la gent què és el que vol fer. I llavors cadascú tria, és un grup d'amics que tria l'activitat que vol fer.
I com poden formar part persones voluntàries amb tots aquests programes de vacances?
Bueno, la verdad es que lo tienen facilísimo.
Sí, els hi poseu fàcil als voluntaris i voluntàries?
Sí, sí. Lo que sí que buscamos es gente que tenga la misma visión del mundo de la discapacidad que nosotros. Lo que no podría ser es que, por coherencia, que las personas que se quisieran incorporar a unas vacaciones de reto como voluntarios, pues pensaran que van a tratar con niños pequeños, los trataran con una superioridad intelectual que no tienen. Entonces, eso sí que lo dejamos muy claro. Luego, al margen, hacemos, por supuesto, formaciones. Se hace un encuentro también con las personas que van a acompañar, y porque, lógicamente, se tienen que conocer previamente y se hace en un ambiente distendido, pero se hace también una formación la tarde de antes para que sepan tratar momentos que se pueden dar.
¿Y cómo vau arribar a ser voluntaris de Reto Fundación? ¿Qué os va impulsar a apuntar-vos?
Doncs el meu cas va ser pràcticament quasi per un malentès.
Malentès.
Bé, així comencen a enredar-te les coses, oi?
Jo tinc un molt bon amic que, de fet, va ser cofundador de la Fundació, i jo, aprofitant que tenia, a nivell de feina, tenia un dia a la setmana que no treballava, em va dir, escolta, per què tu amb el perfil que tens, per què no vens, t'incorpores com a voluntari, a veure que jo penso que vaig aportar coses. Bueno, vaig anar, em va presentar a la Fundació, què és el que fèiem, vaig estar mirant, molt bé, aquí es va quedar la cosa, i un bon dia rebo un mail demanant acompanyants per les vacances d'estiu. Dic, vale, mira, aquesta és la meva. Hi haurà els monitors, jo m'afegeixo allà per lo que haga falta. Clar, la meva sorpresa va ser quan, al cap d'uns mesos, que faltava ja poc per les vacances, rebro la llista, veig participants i acompanyants, quatre persones. I jo dic, i els monitors? On són?
No hi havia monitors. Tu eres un dels monitors.
Llavors, entendre el llenguatge de la Fundació, que jo, de fet, la meva feina era com a acompanyant, com a facilitador, i jo vaig dir, mira, ara no pots dir res, doncs mira, venen totes les pors, totes les inseguretats, t'hi fiques i ja està. I va ser revelador.
I per què recomanaries fer un voluntariat amb persones amb discapacitat intel·lectual? Per l'estiu o quan sigui?
Bé, sempre és gratificant ajudar i després a nivell personal reps moltíssim. Jo, quan acabo el meu torn de vacances, he dit, escolta, Àlex, desconnecta, vas al món real i has d'actuar d'una altra manera, perquè aquí no hi ha ni trampa ni cartó, t'has de mostrar tal com ets, has de treballar molt l'empatia i estàs tractant amb persones, però amb persones molt especials que necessiten de tu el millor. I llavors has d'anar a cor obert i acceptar les coses tal com són. I vull dir, i no passa res si t'equivoques. L'important és la sinceritat. I aprens moltíssim, perquè et trobes una persona, a la millor, que vas camí de la piscina, clar, hi ha diferents graus. actors tenen diferents graus de capacitat. I la Mallorca és una persona que no, que quasi no té llenguatge, que no parla, i la Mallorca està donant la tabarra tot el viatge, que la Mallorca està estirant de la mà. Llavors, els gestos, tu has de fer una feina d'interpretar fort en aquest context. Llavors, potser una persona que a mi m'està estirant és la seva manera de comunicar-se amb mi. O si em fa una empenta, no me l'agafo quan jo estic amb vosaltres, que una empenta és un acte agressiu, sinó que senzillament és la seva manera de comunicar-se i de dir-me que està
allà. Són uns altres còdics, clar.
I llavors tot això és molt enriquidor, perquè llavors tu aprens a estar alerta i quan tu tornes a la teva vida habitual ets capaç de llegir els indicis d'una altra manera i de relativitzar-ho tot.
I aviam que la implicació és absoluta i total, no? Que a vegades va més enllà de la feina, perquè l'Àlex, l'altre Àlex, també treballa a Reto Fundació, no? Però la implicació és això, es barreja amb el voluntariat, no? Quin és el límit entre la feina i el voluntariat i quines responsabilitats tens exactament? Perquè hem vist també estàs vinculada a la Junta d'alguna manera?
Sí, estoy en el patronato y, bueno, desarrollo las funciones de responsable de comunicación, de proyectos y el tema de captación de fondos, que está tan complicado.
Per acabar, dues idees molt breus de vosaltres dos. L'impacte que tenen els programes de vacances a les persones amb discapacitat intel·lectual que gaudeixen d'elles.
Bueno, i els veus que ells són feliços, que trenquen amb la rutina que tenen sempre. És un espai, en aquest cas, de que estan sense la família, estan només amb els amics. I llavors és una, per ells veus que és tan gratificant i és una manera de viure que l'estan esperant, perquè és un moment que poden ser ells mateixos.
Sí, estoy de acuerdo con Alex. Al final es cualquier cosa que podamos sentir cualquiera de nosotros. Es que hay que normalizar el tema de sentimientos.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots tres per haver estat amb nosaltres. En Cisco no s'ha fet cap pregunta.
No?
S'ha passat el temps, ho sento.
Ara, tenia si una, vols, però se passó.
Si vols colar-te a la tertúlia de dones, tot i ser un home, ostres, et deixem, eh? Ai. Vinga, una abraçada ben forta. Bon estiu, companys.
Adéu.
Vinga. I abans d'entrar en temps de tertúlia, us presentem, com és habitual, diferents ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Ens arriben des de FSC Inserta en la veu de la Dolors García. Bona tarda, Dolors.
Molt bona tarda, Anna. Aquestes són les tres ofertes destacades d'aquesta setmana. Per a empresa ubicada a Sant Cugat del Vallès, estem fent recerca d'un perfil de recepció amb nivell alt d'anglès per fer tasques de control d'accessos i atenció de trucades internacionals. És imprescindible bona atenció telefònica i residència al mateix Sant Cugat del Vallès o Rodalia. S'ofereix contractació inicial d'un any amb possibilitat de pròrroga o a jornada completa de matí o tarda. També, per importants concessionaris de cotxes nous ubicats a Barcelona i Granollers, cerquem comercials amb experiència mínima de 2 anys a la venda de vehicles d'automoció. Es requereix carnet B de conduir. S'ofereix una jornada completa amb un contracte eventual. I ja per finalitzar, busquem per una empresa ubicada a Barcelona un perfil de projectista elèctric amb experiència en el disseny de projectes industrials. Es requereix formació relacionada amb l'enginyeria i el disseny de quadres elèctrics, experiència mínima de 3 anys i domini del programa AutoCAD. S'ofereix un contracte indefinit a jornada completa en horari partit de matí i tarda. I ja sabeu que FSC Inserta gestionem ofertes laborals adreçades a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Com sempre, podeu trobar totes aquestes ofertes i moltes més, així com informació dels nostres cursos de formació per l'ocupació a la nostra pàgina web www.portalento.es. Salutacions des de FSC Inserta i fins la setmana vinent.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bé, doncs, us estem explicant que tindreu Catalunya sense barreres aquest cap de setmana, per suposat, aquí som, al vostre costat, també el proper 27 i 28 de juny, i últim programa de la temporada, 4 i 5 de juliol. Després, al llarg del mes de juliol, tindreu repeticions de les millors edicions de Catalunya sense barreres i potser a l'agost també. En qualsevol cas, ja t'hi trobo a faltar i encara no he marxat de vacances, Déu meu senyor. De moment, encara tenim per viure moltes experiències junts. Almost every night, when that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Bé, doncs, sí, de l'enrenou que suposen les vacances és que parlarem a la nostra tertúlia avui amb les dones amb discapacitat, perquè la veritat és que les vacances sempre van bé, però, home, una mica de trencar la rutina també ho és, i vaja, de trasiegos i sustos varios. Com s'organitzen les nostres companyes aquest període de l'any on s'han de fer maletes i viatges de vegades que trenquen el nostre dia a dia i la nostra comoditat, no? No sé si la discapacitat complica o no el tema, però és del que parlarem amb l'Anna Quintero, Maite Freixa, Mari Carmen Paredes. I és que, clar, com que ja ets la meva família, no penso en el teu cognom. Dic, no li diré Mari Carmen Hernández. Què tal? Bona tarda, dones.
Bona tarda. Que
poco animades ja veis arrancado. A veure, bona tarda, dones.
Buenas tardes.
Mica d'alegria, no voleu marxar de vacances o què?
I tant.
Per veure si les vostres vacances i com les organitzeu són molt diferents a dones sense discapacitat, com la Maria Vila i la Montse Faus, les hem sentat a taula. A veure, entre tots plegats, com sortim d'aquesta. I després hi ha el Cisco, home, que no sé com s'apanya amb tot això. Bé, com afronteu vosaltres les vacances, aquest període de l'any?
Bueno, pues yo es que la verdad es que voy haciendo muchos viajes durante todo el año con el tema de campeonatos de atletismo y viajes para carreras de maratones y estoy viajando todo el año. Entonces en el verano aprovecho para descansar un poco y lo que hago es trasladarme de casa. Me voy a una casa de un pueblecito de Lérida y allí tranquila con mis padres, que me lo hagan todo.
Però vaja, que tu experiència en això de viatjar i fer maletes la tens tota.
Sí, sí, sí.
Sí, yo viajo y viajo viajes largos porque además tengo el hijo en Estados Unidos y voy a verlo. Entonces sí que hay ciertas dificultades a la hora del transporte y las maletas. En mi caso y en algunos casos de mi asociación, de las mujeres de mi asociación, porque me lo han comentado también, aunque sean viajes más cortos.
¿Para ejemplo, Maite?
Por ejemplo, pues bueno... tenemos en el tema de la cistitis intersticial, que es una frecuencia urinaria bastante, bastante urgente, tenemos problemas con los lavabos y sobre todo en los viajes de los aviones y sobre todo cuando está el cinturón de seguridad puesto en la lucecita, o sea, no podemos levantarnos. En cuanto a las maletas, pues bueno, hay algunas mujeres de la asociación que evidentemente cuando las preparan necesitan más de media maleta para sus... compresas, pañales, etcétera, para hacer un viaje largo. Y la medicación también, ¿eh? Entonces, tenemos que pensar en una maleta que va embarcada y en una maleta que va en el avión también, por si se nos pierde, que ha pasado alguna vez, ¿no?
Claro.
Y si estás en un país fuera, extranjero, no acostumbrada a los medicamentos o al tema de las compresas o de los pañales, pues evidentemente...
Ja, sempre és tràgic que perdin una maleta. Imagina't quan tens un problema.
Ajá.
Bueno, yo también me encuentro con este problema, el tema sobre todo de la medicación. La verdad es que a veces me produce un poco de pánico, ¿no? Lo primero que preparo son los medicamentos. Me aseguro de ir a la farmacia y bueno, de llevarme suficientes medicamentos para todo el tiempo que estoy de vacaciones y más. Porque pienso, si pasa cualquier cosa, yo tomo un tipo de medicación muy específica que normalmente, es más, incluso aquí mismo en la farmacia no la tienen. Por ejemplo, voy con la receta y me lo tienen que pedir, ¿no? Entonces, pues el tema medicamentos, las personas que tenemos problemas respiratorios, hay algunas que tienen problemas también porque tienen que viajar con oxígeno. Entonces, claro, esto todo esto te complica.
Sí, en el vostre cas, básicamente, la medicación, a medicar-me en això, no, en principi no has d'estar pendent d'això.
No,
Però clar, medicament, tu no hi veus. Per fer-te la maleta, saber que, quines coses poses, quan arribes a destí...
Bueno, yo tengo resto visual. No es que no vea, que no vea nada.
Pues entonces, ¿te escaparán cosas o qué?
Lo que hago es que me hago una lista. Me hago una lista y luego voy repasando y que no me falte nada. Lo tengo que revisar muchas más veces de lo que sería en un caso normal, por si me lo he dejado, pero...
Si jo sempre em deixo coses, no em puc imaginar si no hi veiés tot el que hi veig. O sigui, a un cop d'ull, clar, tens de... no pots repassar, no? Fer un repàs ràpid de la maleta.
Okay. Jo, en cas de la meva filla, que com la Mari Carmen és atleta i ella és la discapacitada, viatja des de molt petitona i es fa unes maletes que al·lucinaríeu.
Jo l'he vist.
Tu l'has vist, les maletes de mi hija, no? Perquè han viajado juntes. Pues... La veritat és que, a part de que és molt gran, pues, tot té el seu lloc. Sempre posa les coses al mateix lloc i això pues, sap que així no es deixa les coses.
Clar,
no?
És que l'organització és bàsica, sí. No? Per controlar-ho
sí, sí.
Tot.
És fantàstic.
A veure, Mari Carmen, que t'has presentat tu com Super Mari Carmen i a mi me dicen des de producció que te pregunte ¿dónde has dejado el bastón hoy?
Es que yo... ¿Quién te lo ha dicho?
¿No? Mira, ¿qué pasa amb això? La superorganitzada, mira, si és que això és el que passa quan vas de sobrada, sí. Mari Carmen.
És que estoy acostumbrada a no usarlo porque siempre llevo a Lorenzo a mi lado, ¿no? Entonces no lo necesito. Pero en el caso de hoy, pues voy a hacer... Ahora cuando salga de aquí me voy a ver a mi hijo a Francia y lo necesitaría porque voy a ir sola en el tren. Entonces, para identificarme y si necesito ayuda, que no tener que dar explicaciones, sino que ya ven por qué pido ayuda. Pero me lo he dejado, tenía venía con tanta prisa.
La de las listas, es la de las listas, ella. Bueno, es que m'han dit que fas una mica de canya, Mari Carmen. Ja saps que jo t'estimo molt, eh? Pobre, pobreta. Un bastó per la Mari Carmen, si ho demanem a la 11 o algo perquè no vagi a França sola, sense. Molt bé. El tipus de vacances que feu habitualment... difereix molt a les vacances que puguin fer la Maria i la Montse, per exemple? A veure, vosaltres, noies, què fareu?
Jo, les meves vacances s'assemblen bastant a les de la Mari Carmen. Jo em trasllado a casa als meus papis, que em cuidin, que m'ho posin fàcil, no? I descanso, perquè també habitualment durant l'any també em toca anar amunt i avall i prefereixo descansar i desconnectar a prop de la platja.
A veure, les meves vacances, com que, clar, la meva filla encara té 17 anys i fins ara doncs, ha sigut petita, han estat molt condicionades per la seva discapacitat. L'albinisme és sol, no et vull veure, poca platja, poca muntanya a l'estiu i la veritat és que bueno, ho hem solucionat a temporades buscant un lloc que no faci calor, que hi hagi molta ombra i no és fàcil. Quan un nen petit no li convé que li toqui el sol, no? Però bueno, se supera.
Bé, la resta, què fareu?
Bueno, en el caso nuestro, pues a mí me encanta en la playa, pero claro, tenemos que tener mucho cuidado con el agua fría, porque esto puede agravar la patología. Y con respecto a las ciudades que yo en mi caso voy, que son siempre del extranjero, o bien de Europa o bien de otros Estados Unidos, por ejemplo, me sirve mucho para ver cómo van los avances ahí con respecto a las incapacidades. Nosotros, a través de la asociación, estamos luchando por conseguir una tarjeta internacional, de momento en Cataluña, luego nacional y luego internacional, para que se nos considere esta patología y podamos entrar en los lavabos rápido y sin ninguna dificultad o ir a un lavabo de un avión sin tener esta preocupación. Uh-huh.
Bueno, pues yo la verdad es que me muevo bastante por Cataluña. Este año todavía no he decidido si voy a hacer vacaciones o no, porque como he pasado un año bastante duro, pues un invierno bastante problemático, pues todavía no lo tengo decidido. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, pues hay países que tengo que evitar. Países, pues por ejemplo, puedes decir tropicales o este tipo de viajes tengo que evitarlos, porque claro, mi problema es la inmunosupresión, yo estoy inmunodeprimida, entonces tengo, cuando me muevo, intento ir a sitios donde sé que hay una sanidad de calidad garantizada. Si no, pues la verdad es que corro bastante peligro. Y respecto al sol, yo tampoco puedo tomar al sol. El médico me dice, bueno, si quieres, ves a la playa, ves a primera hora o a última hora, ponte protección máxima, vente con una camisa. Y entonces le digo, mira, doctor, cariño, prefiero quedarme en el chiringuito, ver cómo los otros toman el solillo. Me quedo en el bar tomando una cerveza.
Recordemos que la
hace frío en la playa a las 7 de la tarde.
La medicación que tomamos, hay, bueno, pues un tipo de medicación que produce cáncer de piel. O sea, y de hecho yo ya tuve una experiencia de ese tipo, por tanto, el sol ni verlo.
Recordemos que l'Anna Quintero té una malaltia de nom impronunciable.
Sí, linfangioleiomiomatosis, que es una enfermedad minoritaria, pero claro, la cuestión es que yo ya llegué al final de esa enfermedad y me tuvieron que trasplantar los dos pulmones. Y en realidad, o sea, no existen medicamentos para mi enfermedad. La cuestión es que a partir del trasplante bipulmonar, pues claro, yo tomo como 20 tipos de medicamentos diferentes, como cortisona, inmunosupresores, tal, y entonces este tipo de medicamentos me producen unos efectos secundarios para los que también tengo que tomar medicamentos.
A ver, acompañas, expliqueu-me una cosa. ¿Realment això de les vacances és tan idíl·lic?
Jo crec que a vegades produeix estrès,
sí,
eh?
Sí, sí, depende.
Sí, a veces es mejor, lo disfrutas mucho más cuando estás preparándolo, cuando te estás haciendo la idea de dónde vas a ir, por dónde, qué sitios hay allí para ver y lo vas buscando en internet y vas preparando el viaje, que luego el hecho se te pasa mucho más rápido es cuando lo estás haciendo.
Només agafar l'avió és una parafernalia, oh, nena, ¿sí o no?
Horroroso, jo.
O jo soc molt delicada,
explica-ho. Y depende también de las compañías, estas de bajo coste, que además te pesan tanto las maletas y, claro, el equipaje es muy importante en nuestra patología.
A mí me gustaría hacer un comentario porque justamente esta semana he recibido un correo de la Asociación Española de Linfangioleiomiomatosis informándonos de que FENAER, que es la Federación Nacional de Enfermedades Respiratorias, está llevando a cabo un proyecto de investigación para la mejora de la calidad de los pacientes en sus viajes dentro de la Unión Europea. Este proyecto pretende reclutar todas aquellas situaciones que vulneren los derechos de todos los o las pacientes que viajen en avión y necesiten llevar consigo su concentrador de oxígeno. O sea, esto, claro, para las personas que tienen... Yo ahora estoy trasplantada, claro. Pero antes yo iba con mi mochila de oxígeno a todas partes. Esto era un drama horroroso, con lo cual ya evitabas, si ya es molesto para una persona normal el hecho de tener que llevar las maletas, esto, lo otro. E imagínate encima cargar con una bombona de oxígeno, bueno, es un lío tremendo. Y bueno, por lo menos ya sabemos que están trabajando en ello.
I es desconnecta realment a les vacances? No sé, pregunto.
Jo crec que trigues una miqueta. Els primers dies encara no... T'ets acostumat també a les vacances, no? També hi ha una rutina de vacances.
Quan has de tornar.
Sí. Això és l'habitual, sí, que si no passa prou temps, no?
Sí, bueno, yo sí que desconecto porque el estado emocional de que te produce el estar de vacaciones, el ver a tus seres queridos, el compartir más tiempo, el hacer las cosas que te gustan, esto es muy gratificante.
Sí.
Sí, sí, sí. Jo crec que això de compartir amb les persones, sí. El que passa que, bueno, fer-te el lloc a les coses diferents, a les rutines diferents... Bueno, a mi, jo no, sense cap discapacitat, a vegades trastorna, també.
Jo depèn, eh?
Sí. Depèn, sí, depèn d'on vagis. A mi un viatge a l'estranger em pot resultar estressant.
Sí. Agotador.
A mí sí.
Mira, el Maite que está creuant l'oceà continuamente.
No, es que hago muchos al año y sobre todo porque tengo el hijo fuera, claro.
Está acostumbrado.
Y es muy motivador. Pero...
A mí pot resultar estressant perquè jo soc molt al·lèrgica i no tinc una discapacitat, però quan pujo un avió haig d'anar amb mascareta perquè si no m'agafa un atac d'asma. Els llençols dels hotels me fan al·lèrgia i... Fu, fu, fu.
Sí. Clar, llavors, quan els diuen, ai, nenes, que delicades que sou, com us sí, senta tot bueno. Això? A veure...
Yo no me los escucho.
Sí. No, lo que molesta, por ejemplo, en nuestro caso, que no se ve desde fuera la patología, es que te digan un no por un no. Cuando hay una necesidad y hay una enfermedad, ¿no? Y hay un dolor ahí y hay una urgencia. El no por el no. Por eso es tan importante la identificación.
Clar, una és que altra si cosa, no... Maite, és que es reconegui aquesta identificació, que aquesta és una altra.
Sí, bueno, no nosotros de campaña, des de la asociación estamos trabajando, le hemos escrito a doña Leticia, que está muy involucrada en estos temas, y creo que nuestra petición irá al Ministerio de Sanidad. Caray, y nos escucharán.
Te escribes con doña Leticia.
Nos escucharán.
Madre mía, qué amistad.
No, es que ella está muy involucrada en FEDER, en la Asociación de Patologías, Enfermedades Minoritarias de la Infancia.
Es que a mí, Ana, sembla que hi hauria d'haver una identificació per totes les persones que tenen problemàtiques.
No, creo que s'està treballant en ello, eh?
Perquè és que si no has de donar explicacions...
Des del Departament de Salut.
Quina mandra que us aneu de vacances, dones de la tertúlia, perquè aquí acaba la vostra temporada a Catalunya Sense Barreres, eh? Ha estat un plaer tenir-nos. Vinga, dames,
igualment,
un aplaudiment.
Igualment.
Molt fort per totes, guapíssimes. I, bueno, nosaltres tornem el proper cap de setmana. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya Sense Barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.